Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És divendres, passen pocs minuts de les 11 i sí, sí, això és l'espai de cinema amb el Marc Compte. Bon dia.
Molt bon dia. Hem començat una miqueta un toc diferent avui.
Sí,
no?
Sí, avui no comencem amb la nostra sintonia habitual, sinó amb Taylor Swift, perquè està revolucionant les sales de cinema.
Sí, primer et diré així, en estadis, està rebent un 72.459 de mitjana en estadis dels Estats Units, que són molt grans.
El seu Eras Tour, no?
Que això té un impacte de 2,2 bilions de dòlars, que, per exemple, el seu equip dels concerts ha rebut un ingrés extra de 60 milions, 50 milions de dòlars repartits entre tot el personal. Una gran motivació per seguir fent la bona feina.
Home, si la gira és rendible, està bé ser generosa amb l'equip, eh? Jo l'aplaudeixo, ells deuen estar encantats de la vida.
Jo estaria encantadíssim. I bé, després també hem tingut que... Encara ha de venir aquí a Europa a fer el seu tour, perquè crec que l'està acabant a Estats Units. I bé, va decidir també ja començar a gravar-se una pel·lícula dels concerts, que no és un documental en si, sinó que és quasi un concert en si. I això ha traspassat de la gran pantalla als seients. Està sent una bogeria amb escenes, tipus... Hem escoltat aquests 5 segons de Twitter.
Aquests crits no és ella ni les coristes, no. És el públic de la sala de cine, no?
És el públic que viu la pel·lícula com si fos un concert allà en un, no sé, al Madison de Nova York, tot ple de gent. Doncs no, és una sala on els pares, perquè molts vídeos de TikTok fa gràcia veure els pares acompanyant normalment les filles a veure la pel·lícula, i acaben sortint superfans de la Taylor Swift, però perquè es formen com coros de gent cridant de forma boja.
Corejant cançons, no?
Acaba l'última cançó, que és com molt amigable, i la gent s'agafa de les mans i fa com estil sardana, fa una volta. Bueno, he vist vídeos que fan molta gràcia, però està sent una bogeria, realment. Vull dir, si el tour ja li està servint per ingressar, la pel·lícula encara més.
Clar, i el que passa és que en una sala de cinema hi ha unes normes no escrites de com s'ha de comportar la gent, no? La sala es queda fosques, tu et quedes assegut a la teva butaca, no parles, no comentes,
no,
estàs en silenci i no filmes tampoc amb el mòbil, perquè, clar, estan fent com en els concerts, no? Treuen els mòbils i tota l'estona allà amb el flash, amb la llumeta, anar gravant, com si estiguessin al concert.
Sí, sí, i tu estàs en una pel·lícula al costat i les acabes escoltant, perquè criden tant que és un descontrol. Però, bueno, està fent... A mi m'està fent molta gràcia, realment. Que és un fenomen fan molt potent. També he de dir que he vist fotos de que és uns fans bastant correctes a la sala, que sí que criden, però ho deixen molt net. Per tant, també s'ha d'agrair. I res, seguirà ingressant. És una màquina de produir.
Una màquina de fer diners, no només amb la gira The Eras Tour, sinó també amb aquesta The Eras Tour Movie, la pel·lícula que ha revolucionat aquestes sales de cinema, i per això avui obrim amb Taylor Swift, ho comentàvem la setmana passada. Hi ha qui confia que aquesta bogeria passi, que sigui fruit dels primers dies i que després es vagi apaivagant i la gent entengui que va a una sala de cinema a veure una pel·lícula, un documental d'un concert. Però clar, és que en realitat és el concert filmat, no?, d'inici a final.
Sí, sí, és les 2:30 que vas dir l'altre dia, crec.
Per tant, sí, sí, és molt llarg.
Hi ha de sobres.
I si us agrada la Taylor Swift i voleu saber més coses d'ella, no les trobareu aquí a The Eras Tour Movie, a la pel·lícula que ha estrenat ara, perquè això, com dèiem, és el concert de principi a final. Però sí que a Netflix teniu un documental Miss Americana, que està molt bé. Jo, de fet, m'agradava la Taylor, però coneixia quatre cançons, haig de confessar. I va ser veure Miss Americana, aquest documental de Netflix, que em va agradar molt més i vaig aprofundir molt més en la seva discografia. Per tant, si voleu saber més coses d'ella, de com pensa, de com compon, heu d'anar a Miss Americana. I si voleu gaudir amb aquest concert, perquè potser no en teniu l'oportunitat, doncs cap al cinema, a Dieras Tour Movie. Seguim. I ens portes novetats, tràilers que estan començant a rodar, de pel·lis que s'estrenaran d'aquí uns mesos.
El tràiler de Ferrari.
Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. La curva se acerca. Tal vez sufras una crisis de identidad. ¿Soy un deportista? ¿O un competidor? Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar. Lento.
Enzo, te estás arruinando.
¿Y eso?
Gastas más de lo que ganas.
¿Y qué hago?
Gana las 1000 millas, Enzo, o te quedas en la calle.
Es como si nos apuntaran a la cabeza. Tienes que cederme el control de tus acciones. Debo tener todas las cartas en la mano.
Pues la mitad están en la mía.
Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad.
No sabía cuándo volverías.
¿Cómo iba a alejarme?
Si Anthony busca una cabeza de turco, aquí me tiene.
Tenías que salvarlo. ¡Me prometiste que no moriría!
¡Pues su padre se autoengañó!
Ferrari és el biòpic sobre Enzo Ferrari, el creador de l'escuderia, i el projecte, la pel·lícula, ha estat un procés llarg i amb entrebancs, no?
Sí, perquè començava el 2022 que la productora Deadline confirmava una mica el repartiment i també mencionava que, a part del director en si, també que hi hauria Hugh Jackman a la producció. Però sembla que Hugh Jackman ha desaparegut, no sé si perquè hi havia hagut un problema en tema diners, tema contractes, tema alguna productora, però sí que ha anat desapareixent i ara ja estàs el director sol en si. Però el repartiment tenim bona teca perquè l'Adam Driver el tenim interpretant a la pell d'Enzo Ferrari, ja té bastant d'anar, li han allargat encara una miqueta més així la producció, perquè
sí,
sembla...
és això, és que està diferent i no sabia per què.
Una miqueta més italià. També l'han fet una miqueta més gros, el pentinat aquest característic d'Enzo Ferrari cap endarrere, italià ben pentinat, amb la gomina, no?
Que no falti.
Aquelles zones d'antigues. La seva dona és Penélope Cruz. Els dos, jo crec que estaran bastant estudiats, sobretot pel públic italià, perquè Adam Driver amb La Casa de Gucci va rebre crítiques pel seu accent italià, que donava una miqueta que desitja, també, bueno, lògic.
I ara millorat, no?
Esperem que sí. I també tenim la Shailene Woodley, que l'havíem vist molt en pel·lícules tipus com José Alambre, aquest estil, Laberinto, més adolescents. I aquí estarà com a Lina Lardi, que és l'amant de Ferrari i mare del seu fill il·legítim. Això per una banda. Tema història. Ens anem a l'estiu del 57, on els successos d'aquest biòpic de Michael Mann sobre Enzo Ferrari és quan comencen a explotar amb més il·lusió, més èxtasis. El matrimoni està bastant en flames, està bastant carregat... Sí que s'ha anat amb l'amant, aviam què passava, no? L'empresa, també com el seu matrimoni, està una miqueta amb pinces, no para de gastar i tampoc acaba d'ingressar, està a punt de fallida, i Ferrari va haver prendre decisions dràstiques, que és jugar-s'ho tot a la Mille Miglia, que és una carrera mítica que hi havia abans, no sé si es fa encara, que travessava les 1.000 milles al llarg d'Itàlia, i òbviament perquè veiem ara que encara està amb tot el Schumacher, ara també està tirant bé amb el Carlos Sainz, l'escuderia Ferrari segueix en molt bon estat, per tant, hi ha final feliç, però aquí tenim una mica d'aquest moment més complicat, no?
Quan s'estrena?
A finals d'aquest any als Estats Units, però a Espanya o a Europa ho trobarem el 9 de febrer de 2024.
Potser perquè als Estats Units s'estrena abans i hi ha algun crític que l'ha pogut veure, i he llegit que diuen que el més destacat és l'actuació de Penélope Cruz.
Sí, mencionen les crítiques que ja han vist alguns avanços, que suggereix que pot aspirar a aquest segon Òscar a la seva carrera.
Aviam, doncs. I d'un pes pesat, com és Ferrari, aquest biòpic, a un altre pes pesat.
Napoleó.
General, nos han descubierto. Bien.
Esperad.
¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada!
Yo no soy como los otros hombres.
¡Fuera de aquí!
Los que ostentan el poder solo me ven como un bruto, indigno de un alto cargo. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César.
Si baja la vista, verá una sorpresa. Y en cuanto la vea, siempre la ansiará.
Se lo advierto. No seré el segundo al mando. Ganaré a base de fuego. Estoy destinado a la grandeza. Hallé la corona de Francia por los suelos. Y ahora la coloco sobre mi propia cabeza.
Quieres ser grande. Pero no eres nada sin mí. Dilo.
Creo hablar por todos al decir que todos volveremos a dormir sin esa Alemania.
Només diré una paraula impressionant. Està brutal Joaquim Fènix, caracteritzat de Napoleó Bonaparte.
No, i el trailer acaba amb una frase que li diuen: de qui és aquest país? I ell diu: és meu. Diu, aquí hi ha l'ego del personatge com anirà per davant de tot, que és Napoleó.
Una mica sóc el puto amo, no?
Sí, no, no, literalment. Tot el que hi havia de monarquia i tal fora, es veu com el coronen, quan es nomena com a emperador, i amb la corona també de Juli César, una miqueta aquest laurel, que ell s'inspirava molt en tota la mitologia també egípcia, tot aquest ego de grandesa que tenia. A la pel·lícula que calcaran, és que la combinació és Riley Scott amb Joaquin Phoenix.
Explosiva.
Jo crec que és espectacular. El primer trailer que havien fet ja m'havia capturat molt l'atenció. Aquí ja me l'ha captat completament. I el duo també de Joaquin Phoenix i l'actriu promet Vanessa Kirby, que jo crec que serà l'altre gran paper a tenir en compte. Si ell va per Oscar, ella diuen que també, que serà un duel de actor-actriu a l'alçada de la pel·lícula, i ja es veu el Tyler com Joaquin Phoenix, té aquella mirada no perduda, sinó buida, com buida de que no m'importeu igual.
A l'infinit, no?
I es veuran les grans batalles de Napoleó. Jo crec que és una pel·lícula molt xula, que tenim d'aquí un mes aproximadament. Per tant, atenció, perquè aquesta pel·lícula està molt ben marcada al calendari.
Fènix i Ridley Scott, el director, no treballaven junts, no coincidien des de l'any 2000 amb Gladiator, i la veritat és que hi trobes, entronquen totes dues, aquesta èpica, aquesta acció, et remet una mica a Gladiator.
Sí, és, hi haurà aquest, com diria, aquests, aquestes escenes, aquests plans èpics
de batalla,
tropes. Hi ha la primera escena que captura les tropes enemigues sobre un gel i els hi tira canons perquè s'enfonsin. Per tant, ojo amb aquesta batalla, per exemple.
Un Ridley Scott que reescrita el guió en base a la interpretació, com ha anat evolucionant Joaquin Phoenix, ficant-se a la pell de Napoleó. Ens haurem d'esperar fins al 24 de novembre, però pinta molt i molt bé aquest Napoleó de Ridley Scott i Joaquin Phoenix. Tenim més propostes.
8 apellidos marroquíes.
Español? Sí. Madrid, Barcelona?
No, no, más al norte.
¿El Vasco?
No, 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 del otro norte, del norte bueno. Cantabria.
¿Me pone 3 para Marrakech?
Ponos, por favor, te lo pido, en la fila de cristianos. Virgin Mary.
Mamá. Ay, mirad, un burrito. Ay, cómo me recuerda esto al portal de Belén.
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delate como españoles?
Guillermo. ¿No?
Oh. Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe.
Cachimba, macaco.
No, 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 no.
¿Agujas? No, 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 no.
Que no duele.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me quema, me quema!
Pues es verdad que no duele.
¿Por qué vosotros de España no os gusta a la gente de Marruecos?
Eso os ha llegado.
Que son
fake news, pero no.
Está parando, está parando.
Calma y tranquilidad.
¡No me mates! ¡No!
Mayday, mayday. Aquí el almirante Willy.
¿Por qué hay tantas gaviotas?
Chupa, chupa.
¡No! ¡No, fumo casi! ¡No!
¡Yo fumo en pipa!
España se va a la mierda.
¡Salam!
8 apellidos marroquíes.
Podéis comer, ¿eh?
Pero si no tenemos cubierto.
Aquí se come con la mano.
No, pero con la derecha. La izquierda para limpiarse el culo.
¡Ah! ¡Qué bueno!
1 de diciembre en cines.
Després de 8 apellidos vascos i 8 apellidos catalanes, arriba aquest 8 apellidos marroquíes.
Ja va amb un canvi de protagonistes i ja seran els tan coneguts que teníem.
Sí, no repeteix cap.
No.
Tots són nous.
Tots. Vull dir, ja tenim la Elena Irureta, aquest paper de mare que fa una mica de conya, el Julián López, que anirà amb tots els prejudicis possibles per davant a la zona del Marroc, i la Michelle Jenner fan aquest trio de repartiment per la zona nord d'Àfrica, que bueno, intentaran fer les mil aventures, prejutjaran per davant de tot. Vull dir, hi ha una escena que ja el cotxe se'ls espatlla, demanen com l'autostop, baixen els del cotxe i ells surten corrent que no ens atraqueu, no ens dispareu, i els pobres homes només anaven a mirar l'estat del motor. Per tant, bueno, tinc les meves... com no em convenç del tot,
dubtes.
Els meus dubtes amb aquesta pel·lícula, però bueno... La franquícia de 8 apellidos intentarà estirar una miqueta el xiclet a veure si funciona.
Sí, sí, a més és que clar, les dues primeres entregues de la saga ho van petar. A hores d'ara encara continuen ocupant la primera i la tercera posició en les produccions nacionals més taquilleres de tota la història. Però clar, jo també tinc dubtes, eh? Aquí no hi ha un Dani Rovira, una Carmen Machi, un Carrel Ejalde...
O el Buenafuente sortia fins i tot... No, o Alberto, un dels dos sortia
feia
també...
Feia un cameo, oi? Sí, sí. Aviam com li va. 1 de desembre, cinemes, no?
Sí. I també tenim, per exemple, una altra cosa que així... Arribant a Halloween, a Castanyada, tenim que...
O el Castawin.
O el Castawin. I això ja no m'ha arribat. Però una de les pel·lícules més importants d'animació ambientades amb Halloween és Pesadilla, del
Tim Burton, boníssima.
Una pel·lícula xulíssima, narra una mica una història com d'amor entre dos enamorats però que estan morts. I bé, ara s'ha fet una adaptació de Pesadilla antes de Navidad, Larga vida a la reina de Halloween, que és una novel·la de Shi Enshou, que basada en els personatges originals de la pel·lícula de Tim Burton, doncs n'ha fet una petita adaptació que podeu trobar a les llibreries més importants, suposo, o per internet. Que si sou fans de Tim Burton, doncs podeu seguir una miqueta el fil encara d'aquestes històries, no?
I descobrir què passa amb la Sally, no? Que era la coprotagonista d'aquella primera Pesadilla antes de Navidad i ara és ella la prota, no? Amb aquesta Larga vida a la reina de Halloween. La Sally i el gos aquell, que no me'n recordo com es deia, que també l'acompanyarà. I si no sou de llegir, com que això és la secció de cinema, doncs podeu tornar sempre a la pel·lícula original o revisar-la abans d'agafar el llibre, i la trobareu ara mateix en streaming a Disney+. Vols recordar també una escena mítica d'una gran pel·li?
Sí, de Cadena Perpètua vaig trobar fotogrames que aquella primera escena, la primera conversa entre l'Andy i el Red, que la que té lloc al pati de la presó, mentre el Red, que és el Morgan Freeman, llança de forma contínua una pilota de béisbol, doncs aparentament aquella escena, com qualsevol altra, va comportar un total de 9 hores d'enregistrament.
9 hores?
Sí, sí, 9 hores, 9 hores.
Això és una barbaritat.
Per sort, el Morgan Freeman encara estava molt jove, com el tenim ara ja més establert, i els actors van haver de repetir la seva acció durant gairebé tota una jornada de rodatge, i com es va saber més tard, el Morgan Freeman va aparèixer amb el braç com... que, bueno, rebentat de cansanci i d'esgotament, perquè tota l'estona estava tirant la pilota al final. I ve un esforç que comporta pregar un preu alt, però d'una pel·lícula tan mítica, aquest perseverança en esforç físic i seguir endavant amb la cinta.
La pel·li, tot i els anys que han passat, continua sent la preferida de Morgan Freeman, diu ell, i Stephen King, que era l'adaptació d'un llibre seu, també diu que és la millor adaptació que li han fet mai d'una novel·la. Tots dos coincideixen... La pel·li és bona. I acabem repescant Paràsitos. Per què?
Perquè avui, a 9:45 del vespre, en versió original, gratuït, en motiu del Dia Mundial de l'Hàbitat, organitza, junt amb el Cineclub, el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès per veure Paràsitos.
Ja, mitjà, vas un mal, IP time. Amor, que s'està, tu, tio.
Wi-Fi, tu, que m'hi ha.
Oh, jo vine.
Sola, Wi-Fi를 줄까?
그래도 그 돌멩이 때문에 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라, 건강들 하시고.
이거 이거 없으셔도.
귀엽지? 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라, 영어.
대학생인 척하라는 거야? 너 이 좋은 실력으로 왜 미대 맨날 떨어지냐?
아이씨, 죽을래.
서울대학교 문서 위조학과 뭐 이런 거 없나? 야, 이 기준이에 수석이 봐야겠다. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시 적절하다.
Clara, tothom coincideix que és una obra mestra i que és boníssima. En el seu dia va rebre l'Òscar. Com fa d'això, Marc?
La pel·lícula és del 2019, per tant, l'Òscar 2020, el febrer del 2020. No a tothom li agrada, crec, és una pel·lícula que també has de saber...
No és fàcil, no és fàcil.
Com agafar-la, perquè li costa, té un ritme tota l'estona constant, perquè és el que vol el director. Jo l'he arribat a veure la versió en blanc i negre,
sí,
fins que passa un esdeveniment que canvia color de cop. Però és una altra manera, van fer una versió en blanc i negre expressament, i és un detall xulo.
No és fàcil, jo recordo que la primera vegada que la vaig veure, bé, l'única... Vaig quedar descol·locada,
amb el cinema
d'aquest senyor, Bong Joon-ho, i ara tothom coincideix que és una obra mestra, i tot i que les seves pel·lis sempre mostren aquesta realitat crua i el xoc social, aquesta és la més cruel de totes, però al mateix temps és divertida, és entretinguda, t'enganxa.
A mi, jo li tinc molt, molt, molt carinyo en aquesta pel·lícula.
Doncs teniu aquesta oportunitat, aquest vespre 9:45 a Cineclub Vilafranca, a la sala Sasí, gratuïta. Marc, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia de nou, són 9:45. A aquesta hora encetem l'últim repàs a les notícies en el flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. L'Ajuntament de Calafell impulsarà un projecte per combatre la pobresa energètica en dos barris vulnerables del municipi, un del poble i un de la platja. Són dos nuclis de cases barates en els quals els habitatges presenten moltes mancances en aïllament. Són cases on es passa fred a l'hivern i calor a l'estiu i en les quals el 88% del veïnat és gent gran o que viu sola i que no poden permetre's fer reformes, explica l'alcalde Ramon Ferrer. El consistori ha rebut recentment una subvenció d'1,7 milions d'euros del fons Next Generation per desenvolupar aquest projecte, als quals se sumaran 42.000 euros més que aportarà l'Ajuntament com a complement. Segons el govern local, aquests diners faran que ningú es quedi fora de la iniciativa, per bé que els veïns també hauran d'assumir una petita part del cost. Entre tots dos barris sumen més de 80 habitatges que tenen diversos problemes relacionats amb la pobresa energètica. La Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar aquest dijous al matí la proposta de resolució per la construcció del nou consultori mèdic a Torrelles de Foix. La petició, presentada per Junts per Catalunya, va rebre el suport unànime de la resta de grups. La construcció d'un nou centre mèdic al municipi és una necessitat a Torrelles, atès que les instal·lacions i el servei actuals no cobreixen les necessitats d'una localitat que ha crescut notablement en població en els últims anys. L'Ajuntament ja ha ofert a la Conselleria de Salut uns terrenys de titularitat municipal al costat de l'edifici consistorial, on ubicar-hi el consultori. De moment, el govern, que encapçala Sergi Vallès, ha rebut llum verda a la ubicació, però de moment seria l'Ajuntament qui s'hauria de fer càrrec del projecte i el finançament. Amb aquest acord, d'ahir a la Comissió del Parlament, l'Ajuntament espera que la necessitat de la inversió es consolidi i la Generalitat pugui encabir-la en els futurs pressupostos. L'Espai Jove a la Nau de l'Ajuntament de Vilafranca ha presentat un nou concepte d'espai de trobada dinamitzat de forma temàtica i de programació setmanal al voltant de diferents eixos d'interès de forma gratuïta. Aquests espais són la nau d'estudi, la nau d'esports, la nau de joc i lleure i la nau de creixement personal, un espai d'activitats al voltant del benestar emocional, la gestió de les emocions, l'autoestima o l'autoconeixement. Els i les joves poden utilitzar aquest espai totes les tardes per venir a passar l'estona sols o amb altres joves i fer ús dels diferents serveis que s'hi ofereixen de manera gratuïta. A més, la nau també presenta aquesta tardor la nova programació trimestral, que, com ja és habitual, ofereix una oferta variada d'activitats adreçades a joves de diferents perfils i edats. Diumenge es pot fer la visita Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès. Aquesta visita guiada s'ha programat a les 11 del matí, a la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Amb aquesta activitat es podrà resseguir les traces de la ciutat que va esdevenir la capital del sud del comtat de Barcelona durant els segles X i XI. L'activitat ens apropa a com era la vida Olèrdola fa mil anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins a la proclamació d'Emir Geribert com a príncep d'Olèrdola. La visita és gratuïta i està inclosa en el preu de l'entrada al recinte.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:45. Acabarem aquesta setmana parlant del dol gestacional, perinatal i neonatal, de la mort de bebès, vaja. Un gran tabú social encara ara. I és que coincidint amb el Dia Mundial del Dol Perinatal, celebrat aquest passat 15 d'octubre, el grup d'ajuda per a famílies Aurora, de Vilafranca, s'ha presentat públicament. Parlarem de dol i d'aquest grup d'ajuda, de la seva història, amb la Lourdes Artís, llevadora d'atenció a la salut sexual i reproductiva del CAP al Penedès, impulsora del grup. Bon dia, Lourdes.
Bon dia.
I amb la Montse Sadurní, una de les mares que integren aquest grup des dels inicis. Bon dia.
Bon dia.
Aurora té 18 anys de vida, però fins ara no us havíeu presentat públicament. I això xoca una mica. Com va anar? Sí. Per què?
Sí, és veritat. Tot i que fa molt de temps que funciona, érem, i al principi se'n va fer difusió, després ha anat estant una miqueta més soterrat. És un dol que és una miqueta incòmode, llavors és, bueno, així, queda com a silenciat, com a tabú, com has dit tu abans. I a banda de l'inici de la difusió que se'n va fer, després vam fer uns tríptics que vam deixar per diferents llocs, però es va anar potser oblidant una miqueta aquesta part més de difusió de tot el grup. Tot i així, hi havia uns telèfons i el grup va continuar funcionant durant tots aquests anys. També, o sigui, hi havia mares a les que els passava el mateix que nosaltres, que podien accedir a la informació perquè algú els donava aquest tríptic, i moltes altres que es van quedar sense perquè no se'n va fer, bueno, no se'n va fer potser prou ressò. I ara tornem una altra vegada a reivindicar-ho perquè, bueno, perquè torni a funcionar, perquè pugui arribar moltes més mares.
Però durant aquests 18 anys heu estat actives com a grup d'ajuda.
Sí, sí, i tant.
I heu estat ajudant mares.
Sí, exacte. Hem estat ajudant mares, però també sabem que algunes s'han quedat sense aquest ajut que haguessin pogut tenir si haguessin pogut accedir a la informació. En aquest cas és això, no? No vam poder, potser, fer prou difusió quan tocava. O no es va... Tot i que se'n va fer, potser no va córrer prou en els centres de salut, a l'hospital, sobretot, i, bueno, això.
Què ha canviat, Lourdes, respecte a fa 18 anys, quan naixeu, i ara? O és que potser no ha canviat gran cosa?
A veure, els dols i les pèrdues hi segueixen sent. Potser ha baixat una mica el tant per mil, però l'acompanyament, jo crec que, mica en mica, almenys amb els companys de sanitat, ha millorat, perquè els professionals de la salut també tenim les nostres limitacions, moltes limitacions, moltes pors, moltes coses, temes personals que ens poden fer dificultar que això, que puguem fer un acompanyament tal com caldria, tal com necessiten les mares i les seves parelles, les famílies. I, per tant, això, mica en mica, ha canviat una mica. Jo diria que no molt, però sí que ha canviat una mica, perquè també els professionals s'han anat formant i, per tant, això també necessita formació, a part de l'experiència personal de cadascú, que també importa moltíssim. I, bueno, per exemple, la mostra és l'altre dia a la xerrada de col·loqui, doncs, que algú de l'hospital va comentar, un auxiliar de l'hospital va comentar que què estem fent malament, va dir. Jo li vaig dir, de cap manera no esteu fent res malament, senzillament. Doncs només el fet que estiguis aquí i que preguntis què pots fer, perquè ella va comentar aquesta nit, estic a la sala de parts, què puc fer si passa un cas com aquest, i què puc fer, doncs només el fet d'estar aquí i preocupar-te i interessar-te per aquest tema ja estàs fent una cosa positiva, no? Potser el canvi també és la visibilitat, el que les xarxes socials han facilitat obrir-ho més, bueno, saber que al món hi ha moltes accions que es fan, com l'altre dia la il·luminació d'algun edifici important en cada ciutat, en cada poble, en cada lloc on s'ha pogut fer, i que cada cop, doncs, és més fàcil parlar-ne, les mares o les parelles en parlen també, com el cas, doncs, de l'altre dia al col·loqui, les escriptores i il·lustradora que van escriure tant un llibre com un conte, doncs explicar-lo amb veu pròpia, no?, coses seves personals, i plasmar-ho en un mitjà com és el mitjà escrit o visual, per exemple.
I, Montse, des del teu punt de vista, han canviat molt poc les coses? Si passes per un dol d'aquestes característiques, estàs en més bones mans ara, hi ha més coneixement?
Sí, per el que estem veient és fa 18, 20 anys, quan van ser els nostres casos, 20, 22, etcètera, no hi havia potser tanta conscienciació, no sabia massa com treballar, com donar la notícia, sobretot, no? Veies passar, sabies què havia passat, però no s'atrevien a dir-ho. I això tot gràcies a més formació i a que la major part d'hospitals i centres de salut han establert una sèrie de protocols de què fer davant d'aquest cas, doncs fan que donar la notícia i fer l'acompanyament hagi estat cada vegada millor, no? Més humà i més empàtic. I fins i tot ara, des d'aquest agost, hi ha hagut una modificació a la llei del registre civil i es permeten poder registrar els fills i filles que han nascut a partir del sisè mes d'embaràs i se'ls hi pot posar un nom. No al llibre de família, perquè no han nascut vius, però sí a dintre del registre civil. O sigui que se'ls pot posar un nom, encara que en aquell moment constin, en el meu cas, per exemple, constava com a innominada i ara consta com a Carme i els seus cognoms, igual que els seus germans.
Quines són les xifres? Quina incidència té aquest tipus de mort?
A veure, les xifres... per exemple, aquesta xerrada que vam fer a col·loqui, jo no vaig pensar que fos numèrica ni estadística, però les dades que jo tenia, que llavors sí que havia mirat, el 2003, bueno, eren dades del 2002 i les van publicar el 2004, les Nacions Unides, i eren unes dades al món, a Europa, hi havia entre un 7 i un 14 per mil nascuts, naixements. La mort perinatal en aquell moment es considerava el segon trimestre, el tercer trimestre i el primer any de vida amb la mort sobtada. En aquest moment, en la revisió molt per sobre que he fet o que hem fet, ha sigut dades de Barcelona, de l'Institut d'Estadística, i ens parla de la mort gestacional, perinatal i neonatal, que engloba també el primer trimestre, que també està molt bé que s'hagi considerat, perquè també és una pèrdua, el segon i el tercer, però en canvi arriba fins als 28 dies de vida. Llavors, bueno, les xifres ballen una mica, no són comparables, però en allà hi ha unes xifres de no arriba al 4 per mil de naixements. Per tant, sembla que sé que ha baixat, però tampoc és comparable perquè aquí no està inclòs tot el primer any de vida.
Més enllà d'aquestes xifres, darrere de cada número, de cada xifra, hi ha una pèrdua, en majúscules, i això no ha canviat.
No, això és el que no canvia i això és el que necessitem explicar-nos entre nosaltres al grup d'ajuda mútua, no? Que cadascú ha viscut la seva pèrdua d'una manera diferent i és el que fem allà, no? Explicar les nostres vivències en aquest cas, les nostres emocions, ens fem recolzament entre nosaltres... Ens entenem molt bé, perquè qui t'entendrà més que algú que ha passat per exactament la mateixa experiència que tu? I, bueno, això és el que fem. O sigui que, realment, les xifres són una dada que queda freda, com també les nostres fitxes, no? Perquè veiem la nostra fitxa, doncs, el nom, què t'ha passat, quina ha estat la causa, si és que se sap, tal, tal. Però darrere d'aquesta experiència, doncs, hi ha això, el sentiment de dol molt profund, de saber que se t'ha mort un fill o una filla... i tens la necessitat de passar el dol i una molt bona manera d'ajudar-te és poder-ho explicar a algú que saps que t'entendrà segur.
Ens deies, Lourdes, que actualment es considera des del minut zero d'embaràs, primer trimestre, i fins als 28 dies posteriors al naixement. Hi ha algun moment que sigui més dolorós, més dur per la mare...
Això és un pensament meu, el que diré, i que no tinc per què coincidir amb altres, no? Però jo penso que el dol és igual per cadascú, i cadascú té un dol. I encara que un primer trimestre sembla que és no tan pitjor com un segon, o un segon
suposo
no tant
com un
primer.
Suposo perquè hi comptes, no? Està dintre de les possibilitats, estàs com mentalitzada que pot passar.
Però el primer trimestre també hi ha unes expectatives posades. A lo millor ha sigut un embaràs que ha costat, que ha sigut desitjat, que ha sigut buscat, que ha costat arribar, que, en fi, cadascú amb la seva història personal, no? Per tant, bueno, sí, és un primer trimestre, doncs potser encara no has notat els moviments, encara no has notat la pressió del tercer trimestre, però cadascú viu aquella pèrdua tan intensament, probablement, i parlo per l'experiència professional, no perquè, bueno, perquè ho crec així, doncs la pèrdua és... el dol també hi és. No sé si es pot comparar. I també cada persona a vegades acumula diferents pèrdues o diferents dols, no? O dols que no tenen per què ser d'un fill, poden ser d'altres pèrdues a la seva vida, a la nostra vida, que si no s'han elaborat bé, perquè les fases del dol són iguals per totes les pèrdues i tots els dols, doncs, si no s'han elaborat bé, no has tingut la suficient ajuda o no has demanat ajuda, doncs possiblement s'acumulin i en aquest moment...
Reviscolen.
Exacte, s'acabalquen i, per tant, no ho sé. És una resposta que és molt personal de cadascú.
I, Montse, tu què hi diries?
Sí, sí, que és completament personal. I és molt, molt personal.
L'altre dia a la xerrada hi havia un xicot que havia perdut el pare, la mare també, amb uns anys de diferència, i deia, ostres, quan explicaves les fases del dol, no?, que són sis i que se solapen unes a les altres i a vegades s'intercanvien, no? Doncs diu, és ben bé així, eh? I no tenia pas res a veure amb el tema que parlem avui.
És bo veure la criatura? Us pregunto a les dues. Ajuda, sí, a fer aquest procés de dol, sí, acomiadar-se?
Exacte. Sí, dintre del protocol, ara, i també en el meu cas, també se'ns va aconsellar que veiéssim la nostra filla, i crec que sí que ajuda, perquè com a mínim en tens un record, la veus, saps quina cara tenia, no? En el nostre cas, ens va ajudar molt. S'assemblava molt a l'altra filla que teníem, precisament.
És una de les coses que sí, abans has preguntat si havia canviat, amb els anys sí ha canviat, perquè antigament, jo recordo, quan estudiàvem amb molts anys, doncs, per suposat, no se li ensenyava la criatura a la mare. L'havia de veure algú perquè fos oficialment declarat o declarada, i per tant el pare quasi obligatòriament l'havia de veure, no?, per fer el paperet. Però amb els anys això ha anat millorant, i s'ha anat ja fa anys, no tothom, perquè he dit abans, no?, les limitacions dels professionals, però s'ha anat oferint la possibilitat i fins i tot aconsellant de que vegin a la criatura, sigui de l'edat de gestació que sigui, i que es pugui despedir. Lògicament, en un primer trimestre, que abans parlàvem, diguéssim que és difícil, no, depèn de quin moment, però com que per molt petit que sigui i per molt el millor d'entrada desagradable que pugui semblar, amb el temps les mares i els pares, els poso en aquest ordre, ho agraeixen moltíssim. L'altre dia a la xerrada hi havia una de les mares que ja ho va deixar fa uns anys, de les pioneres del grup com la Montse, però que ara ja no hi és, i va dir que ella cada dia es lleva pensant en quina cara tindria el seu fill, perquè amb ella no li van oferir. Mm-hmm. Per tant, és algo que sí, és important. En aquell moment potser és un impacte, però després ho agraeixen, jo diria que la majoria, per no dir tothom.
I una pregunta també que us volia fer a totes dues. Com podem ajudar familiars, amics, aquells que estem al voltant més propers? Perquè si la mort ja és tabú i ja ens costa, la mort d'un bebè és doble tabú. Mm. Què hem de fer? Hem de parlar-ne? No? Sovint obvies la qüestió perquè no vols fer mal, no vols burxar més a la ferida. Què hem de fer?
És molt complicat perquè moltes vegades la família, la parella, els fills, ells també estan patint aquest dol, també estan patint. Llavors, és molt complicat saber què és el que s'ha de dir. Hi ha moments en què es pot parlar, moments en què no, però sí que hi ha una sèrie, ara per exemple surten una sèrie de frases que no s'haurien de dir, com, clar, les parelles que perden fills acostumen a ser joves, doncs no dir, ets molt jove i en tindràs més endavant, totes aquestes coses així,
aquests,
no?
Tòpics.
On era molt, molt petit, com encara no havia nascut, si no l'havies ni conegut, no? Precisament aquí està moltes vegades el drama, no? No haver-lo arribat a conèixer. Són petites frases que es fan amb molt bona intenció per donar una miqueta més de suport, no? Però que a vegades poden fer més mal. Hi ha tot un escrit de formes que s'ha de dir, que no s'ha de dir, que serveixen en molts dols i en aquest també en particular. Però és això, que tothom no saben com apropar-s'hi perquè és un dol molt estrany, el fet d'on hi havia d'haver vida, ara resulta que hi ha mort, on hi havia totes les esperances posades, doncs s'han trencat de cop i la gent no sap què dir.
Coincideixo el 100% amb la Montse, i el que afegiria és que al principi elles i les parelles, les famílies, de vegades necessiten una mica de distància, no? Tu comentaves també amb els amics, o no tan proper, sinó necessiten aquesta distància per intentar acompanyar-se entre ells i pair-ho entre ells, no rebre per suposat aquestes frases que són de no sé què dir, vaig a dir això. No sé si la Montse estarà d'acord amb mi, però el que he vist i observat amb el temps és que al cap d'un temps, cadascú té un temps diferent, necessiten que se'ls pregunti com estàs, com es deia, com va anar, o no ho sé, les preguntes que sorgeixin, perquè si no passa com hi ha un sentiment de soledat, no? La gent com no s'atreveix a dir, ja hi va haver-hi la gent que va dir coses que no tocaven per no saber-ne, no per mala fe, i després, com no saben què dir, doncs més aviat s'aparten, no? I llavors hi ha un sentiment de soledat, de dir, no se m'acosta ningú,
no?
Ningú em pregunta, ni, no? Algo així.
Sí, passa molt el fet que et sents que molta gent, clar, ho passa malament a l'haver-te de parlar i llavors s'aparten, no? I en canvi és més valent i ajuda molt més el fet de, que et preguntin directament. Tu pot ser que ho contestis més bé o més malament, però ajuda molt que et preguntin.
Com ajuda el grup Aurora, el grup d'ajuda? Què s'hi fa, no? Els oients s'estaran preguntant, bé, no són professionals, com em poden ajudar? Què hi fan? Ploren plegades? Expliqueu-nos una mica què passa, no?, si travesséssim aquestes parets.
Sí. Bé, si cal plorar, es plora, clar, és un moment, és un espai on es pot plorar, et pots expressar els sentiments tal com et surtin, i sobretot és de parlar i de sentir-te, de sentir que t'estan entenent. L'arribada al grup es fa a través del telèfon, hi ha uns quants telèfons, llavors de les mares que formen part d'aquest grup es truquen a algú i el que fem normalment és quedar fora del grup, en algun moment quan vagi bé, s'explica el cas...
De tu a tu.
De tu a tu, es torna a reviure moltes vegades per nosaltres mateixes, etc, i totes les mares que en formen part. I després tenim, a banda d'aquestes trobades que són més personals de tu a tu, tenim unes trobades que es fan periòdicament, últimament les fem cada 3 mesos, ara les farem una miqueta més seguides, perquè hi ha hagut també alguns casos més que faltaven i que ara s'han afegit gràcies a tota aquesta difusió que s'han fet, i doncs és parlar, i ja està, parlar de com et sents, de bé, tot això, el que et surti. No? I cadascú de la manera que ho ha viscut, com ho ha viscut, si és molt més recent, doncs ho recordes molt, molt vivament, no només el moment, sinó què va passar els dies abans, què va passar els dies després, perquè sempre se li intenta buscar una explicació, i després, bueno, de mica en mica, doncs, anar escoltant els altres, i això, així és com funcionen els grups d'ajuda mútua, sense jutjar ningú i cadascú que expressa el que li passa.
El dol se supera.
Jo no ho sé, això.
No ho saps?
No.
T'acompanya sempre?
Sí.
Convius amb ell?
Sí, sí.
Podríem dir que us feu amics.
Es fa diferent, exacte.
Es fa portable.
Sí, el que era molt, molt més dur al principi, de mica en mica es va apaivagant una miqueta més. El record és diferent. Superar, no sé si ho pots dir realment, que realment s'acabi superant, perquè no, perquè la mort d'un fill la recordes sempre.
I aquell dolor hi és sempre.
Exacte. Però es veu diferent, no? Ara, per exemple, veus que t'ha aportat el teu fill el fet de poder ajudar altres famílies que passen per el mateix i el record es fa diferent, no? Es fa més sensat, més... no sé.
Deixa de fer mal?
Sí. Sí, potser sí. No sé si a tothom, però el mal que feia al principi és molt diferent del record que després en tens amb molta més tendresa, en aquest cas, no? Quan van passant els anys.
Lourdes, com a professional, recomanes acostar-se a un grup d'ajuda?
I tant. Jo, bueno, almenys a totes les mares que he acompanyat, perquè pel que fos, les visitava al control de l'embaràs o venien a les classes de preparació al naixement o preparació al postpart, o fins i tot a l'època que feia la preparació maternal a l'aigua, que també en coneixia, per exemple, la Montse, va ser ara més que m'ha vingut, acompanyar-les... amb algun d'aquests processos, sempre que hi ha hagut alguna pèrdua, he recomanat. Això no vol dir que d'entrada, o sigui, elles potser han agafat el tríptic, la informació, el que poden fer, a part de les visites que fem les llevadores, i els hi oferim moltes més visites de les que tindrien habitualment, no vol dir que de seguida es posin en contacte o que no ho faci tothom, eh? Sinó que, bueno, a lo millor s'han quedat aquella informació. Saben que en aquestes mares, potser s'ampliarà alguna parella, no ho sabem.
Sí.
Elles agafen aquesta informació, potser se la queden, i potser allò apareix al cap d'un any, 2 anys, o al cap de X temps, que és quan els hi ha cridat l'atenció per algun motiu, per alguna cosa que ha succeït, per alguna altra persona que han conegut, o perquè senzillament, doncs, bueno...
És el moment.
Era el moment. I en aquell moment és quan es posen en contacte. Per això, el de tu a tu és el que més funciona, la via telefònica, doncs, mira, em dic tal, soc això, m'ha passat això, doncs, mira, quedem aquí o quedem allà, i a partir d'aquí se'ls ofereix aquest grup. En principi vam dir de fer, ja llavors, i ara també, el tercer divendres de cada mes. Llavors era a les 4 de la tarda, ara és a les 6 de la tarda. L'únic que ha variat és l'horari, però... el que m'ha dit la Montse, ho farem de moment cada mes. Estic parlant en plural, però vull donar... Vull dir que jo he sigut la impulsora i la que he enredat a totes aquestes mades, diguéssim, però que penso que els grups d'autoajuda han de funcionar sols, sense professionals, que puguem, sense voler, interferir amb les seves... ni fer judicis, ni decidir quan es troben. L'únic que, doncs, des de sanitat, hem d'oferir els espais adients, facilitar-los la vida, no? Facilitar-los la sala, el suport, el que calgui, ara mateix la difusió, doncs... Però a partir d'aquí, jo, bueno, suposo que marxaré si no em fan fora, igualment.
Lourdes Ortiz i Montse Sadurní, gràcies per haver vingut a parlar a la ràdio. Tampoc és fàcil, us agraeixo. I us dono les gràcies també per ser-hi i per la tasca que feu. Fins
Moltes
aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Els Xiula i Selma Bruna visibilitzen el dol perinatal en aquesta cançó Et faig un lloc, amb la qual acabem. Bon cap de setmana.
No vindràs i sé que estàs fet de record.
No t'he conegut, manetes de mel.
Riallada del cel, per sempre menut. Estarem bé, seguirem cantant i pels que vindran serà germana gran.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.